Bon dia. S'han comès diversos crims a l'Espluga de Francolí. En els darrers dies s'han anat succeint assassinats i escenes negres al municipi i ara ja s'estan apoderant de tots els aparadors dels comerços de l'Espluga. Parlem de crims literaris. Aquest cap de setmana l'Espluga tindrà de protagonista les novel·les criminals i també tenen el seu espai a les botigues del poble. Estigueu tranquils, però ja des d'avui la taca negra del Bifassang s'escampa per l'Espluga de Francolí. És dijous 5 d'abril.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Molt bon dia, 8 minuts de les 11 del matí. Benvinguts a la Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, per conèixer l'actualitat de la jornada a la Conca de Barberà i també per descobrir iniciatives, persones i projectes de la comarca. Avui, d'entrada, el que els explicarem són les notícies del dia d'avui, marcat per la inversió del govern espanyol a la Conca de Barberà en els pressupostos d'enguany, que ja ha aixecat diverses crítiques en la comarca. Per exemple, avui escoltarem la rebuda que ha tingut a Montblanc pel que fa a l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que ha criticat la poca inversió en la 27. També parlarem d'altres iniciatives, com per exemple el Museu de la Vida Rural, que ha estat premiat per la Cambra de Comerç de Reus, i també del Bifassang, aquest festival internacional de novel·la criminal en català que comença demà divendres 6 d'abril a l'Espluga de Francolí i que ja heu pogut veure com els aparadors, el que els dèiem en començar, però ja és una realitat, aquests aparadors tematitzats amb les novel·les que es presenten en el festival. Avui els explicarem aquesta iniciativa. També parlarem de la festa de Pubilles del Serral, celebrada aquest cap de setmana, i de l'exposició que es pot veure des d'aquesta setmana ja al pati de l'antic hospital de l'Espluga de Francolí, amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo. Notícies de la jornada d'avui que passen en aquest La Conca el dia d'avui, que els explicarem fins a les 12 del matí, aquí a l'Espluga FM Ràdio. Benvinguts! Dijous 5 d'abril del 2018, tal dia com avui, però del 1992, començava el setge de Sarajevo, mantingut pels paramilitars i els soldats serbis durant la Guerra de Bòsnia. El més llarg contra una ciutat en la història militar moderna es va allargar fins al 1996, gairebé durant 4 anys. Avui la jornada comença amb aquestes temperatures ja més altes a l'Espluga de Francolí. La temperatura supera els 10 graus, estem al voltant d'uns 15 graus, ara mateix a les 11 del matí a l'Espluga de Francolí. En la jornada d'avui, la frase ens la porten les comerciants de l'Espluga de Francolí, botigueres que ara també assassinen.
A la segona escena, que representa que és una reunió per poder matar a tota aquesta gent, no?
La novel·la criminal ocuparà en el programa d'avui també un espai interessant i, de l'altra banda, en el tram final, el que farem és balanç de la Setmana Santa a nivell turístic a la Conca de Barberà. Aquests són els continguts de la Conca al Dia. Així ens despertem aquest dijous 5 d'abril.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Then the last down. Thank you.
Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, critica la falta d'inversió de l'estat espanyol en el túnel del Coll de l'Illa després que es coneguin ja que aquest 2018 no arribarà als 7 milions d'euros al pressupost destinat en aquesta A27. Dijous 5 d'abril comencem destacant les reaccions en el consistori de Montblanc després que es sàpigui que la inversió de l'estat espanyol en el túnel del Coll de l'Illa per aquest 2018 no arribi als 7 milions d'euros. Josep Andreu critica la falta d'inversió, assegura que els havien promès 10 milions d'euros i que considera ara que amb aquesta xifra actual de menys de 7 milions no es podrà començar a foradar el túnel del Coll de l'Illa. Per això, l'Ajuntament de Montblanc no descarta noves mobilitzacions per reclamar més inversió en aquesta infraestructura. En la jornada d'avui també els expliquem que el Museu de la Vida Rural està premiat per la Cambra de Comerç com a centre de referència i dinamitzador de la Conca de Barberà i del territori. A més, en la jornada d'avui també els expliquem que l'Escola Martí Poc celebra jornada de portes obertes de cara a les preinscripcions escolars i també ens apropem ja cada dia més en aquest quarta edició del Festival de Novel·la Criminal en català de l'Espluga de Francolí, el Bifasant, que comença aquest divendres i fins diumenge tindrà la novel·la criminal com a protagonista. 35 escriptors i escriptores de referència a Catalunya hi passaran amb moltes propostes variades i avui en destacarem una de concreta, com és la tematització dels aparadors de les botigues de l'Espluga que s'han convertit en escenes de crim de les novel·les que es presenten en aquest mateix festival i avui en coneixerem aquesta iniciativa que demà comptarà amb una gincana infantil i juvenil. També en l'informatiu d'avui els destaquem la festa de les pubilles de Sarral i el nou itinerari formatiu de CopCamp, l'Ateneu de les Cooperatives del Camp de Tarragona. Finalment, també ens farem ressò de l'exposició del centenari de l'any Pedrolo, que acull l'antic hospital, el pati de l'antic hospital, des d'aquesta setmana i que es podrà veure fins al 23 d'abril. Tot plegat, avui ho expliquem en aquest informatiu diari. Comencem. Com destacàvem en començar, l'Ajuntament de Montblanc no descarta noves mobilitzacions per reclamar inversió en el túnel del Coll de l'Illa. Ho ha anunciat l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, després de conèixer la inversió de l'Estat en aquest 2018 que farà en el túnel del Coll de l'Illa i que no arribi als 7 milions d'euros. Segons Josep Andreu, els havien promès fins a 10 milions i assegura que amb els diners pressupostats és impossible començar a foradar el túnel. L'alcalde ha assegurat que és una nova decepció i que fa pensar doncs, que aquest projecte no arribi i no es complirà, per tant, tampoc en el termini de 3 anys. Escoltem l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, reaccions d'aquesta inversió i molt crític amb la inversió anunciada.
Tot ens fa preveure doncs, que les paraules que ens van vindre a presentar del modificat aquest per al túnel amb un augment de 31 milions, doncs, que ens van dir que això era immediat i que en 3 anys es resoldria, doncs decepció total, perquè amb 6 milions durant el 2018 no entrarem en el túnel.
Així ho deia, decepció total del consistori montblanquí. Josep Andreu, l'alcalde, assegurava que amb aquests poc més de 6 milions d'euros no es podrà fer un túnel d'aquesta magnitud i també alerta del retard que això pugui repercutir en les obres d'aquesta A27, el túnel del Coll de l'Illa entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà.
Ni a finals d'any amb 6 milions no es pot entrar un túnel de la magnitud del Coll de l'Illa, o sigui que de lo que ens van dir fa 15 dies que hem resolt les al·legacions, doncs arriben els pressupostos i la primera decepció. Si ja anuncio ara que si la tardor continuen en el ritme actual i no s'hi posen més de fort, tornarem a fer mobilitzacions i que serem recurrents, perseverants amb la lluita i que ens tindran amb el nostre alè al clatell fins que es prenguin aquesta obra en sèrio.
Noves mobilitzacions que avançava Josep Andreu que podrien produir-se en el final d'any si aquesta inversió doncs no es posa en pràctica. Assegura que les suposades inversions del govern espanyol a Catalunya són una mentida cada any. L'escoltem.
Sí, sí, perquè bé, el problema està en que si fan com l'any passat, que hi havia 13 milions i mig i se'n gasten un, doncs ara que n'hi ha 6 i mig, pot ser que se'n gastin mig. Vull dir, en aquest ritme ens creixerà la barba molt blanca abans no vegem fet realitat el túnel del Coll de l'Illa. O sigui que les suposades inversions del govern popular al nostre país, mentida darrere mentida.
Doncs aquestes eren les paraules crítiques de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, després que s'hagi conegut que la inversió de l'Estat espanyol en aquest túnel del Coll de l'Illa doncs supera per poc els 6 milions d'euros. En seguirem la pista de més reaccions i alhora també doncs aquestes possibles mobilitzacions que ja avançava l'alcalde de Montblanc. En tot cas, continuem amb d'altres notícies també importants de la jornada d'avui. La Cambra de Comerç de Reus ha concedit el Premi d'Honor al Museu de la Vida Rural de l'Espluga per la seva activitat i la dinamització a la Conca de Barberà i del territori també que l'envolta. L'equipament de la Fundació Carulla rebrà aquest reconeixement en el marc dels Premis Cambra de Reus 2018 que es lliuraran el proper dimecres 12 d'abril de la mà del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. Això serà a l'Auditori Antoni Gaudí de Reus a 8:15 del vespre. El president de la Cambra, Isaac Sant Romà, i el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus, Marc Arza, han anunciat les empreses guardonades. Els premis destaquen que el Museu de la Vida Rural és un motor de dinamització de la comarca i el territori i alhora també volen reconèixer així amb aquest reconeixement, amb aquest premi, la trajectòria de la Fundació Carulla. Els premis Cambra es lliuren a empreses del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I jornada de portes obertes avui al museu de, volíem dir, a l'escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí, tot plegat abans de les preinscripcions escolars. La mateixa escola, doncs, el que fa és obrir les seves instal·lacions perquè les famílies puguin visitar-les, conèixer els equipaments de l'escola pública del municipi i també conèixer el professorat. Es farà la rebuda a 6:15 de la tarda en el vestíbul de l'escola i a partir de 6:15 del vespre començarà el taller per als més menuts i també la visita a les aules. A 7:15 es farà l'exposició dels projectes pedagògics que es desenvolupen en els diversos cursos de l'escola Martí Poc i finalment a 7:15 hi haurà un piscolabis final per cloure així aquesta jornada de portes obertes i pot assistir tothom en aquesta proposta al llarg del dia d'avui, com dèiem, a l'escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí, dijous 5 d'abril, des de 6:15 de la tarda i fins a 7:15 en aquest espai. Es podran visitar les instal·lacions, també es faran tallers i, com dèiem, es podrà conèixer el professorat de primera mà i així també els projectes de l'escola. I ara parlem de Sarral perquè aquest diumenge es va celebrar la festa de les pubilles, aquesta tradicional festa de les noies que celebren enguany als 18 anys, una festa pel jovent, però que va començar, per exemple, a 11:00 del matí amb la cercavila liderada per la xaranga Toca Bemolls i que va servir per recollir també aquestes pubillers 2018 de les seves respectives cases. El recorregut va tenir 2 hores de durada i va acabar en el mateix punt d'origen, també amb les autoritats locals, això en l'Ajuntament de Sarral. Va continuar amb l'acte institucional de proclamació de les pubillers 2018, Àgueda Magre Solano, Izara Solganti també, Adriana Martínez, Maria Quiles, Natàlia Martínez, Èrica Poveda i Núria Sant Agustín, volíem dir. L'acte va estar encapçalat per l'alcalde de Sarral, Josep Amill, que va agrair i acomiadar també la tasca de les pubilles 2017, que en l'any passat doncs van celebrar aquesta mateixa festa, se'ls va donar un obsequi i es va donar relleu així a aquestes noves pubilles, que van ser les encarregades de posar les banderes també de les noves pubilles, enguany que comptaven també amb un petit detall de la celebració del 100è aniversari de l'obertura del primer taller modern de l'Alabastre a Sarral. La festa va continuar a l'exterior del consistori, a la plaça de l'Església, amb sardanes de la mà de la Cobla Orquestra Marbella, i més tard, a les 6, a la sala recreativa de Sarral, s'omplia amb la celebració del concert de Pasqua, seguit també del Ball de Tarda, amb la celebració del Ball de Ramallet. La jornada va acabar amb la proposta de Ball de Mitjanit, amb la gala i el Ball de Pubillers, amb l'Orquestra Meravella. Va continuar amb Disco Mòbil pels més joves. És aquesta festa de les Pubillers que enguany doncs, també s'ha de lamentar una acció incívica i de vandalisme que va ocórrer durant la nit de la festa d'aquest passat diumenge, i és que a les escales d'aquesta església, de la plaça de l'Església, es van trencar diversos elements decoratius i també hi va haver destrosses en els arbres del pavelló municipal d'esports i en una petita capella al carrer Roser. Davant d'aquests fets, el consistori de Sarral fa una crida a la festa sana i al civisme, criticant doncs, aquestes actuacions i diuen que s'ha de respectar el que és de tots els béns immobles públics del municipi. Avui els parlàvem, per tant, d'aquesta festa de Sarral, una festa tradicional de les pubilles, en aquest cas celebrada aquest diumenge 1 d'abril per començar el mes i també immersos també en aquesta Setmana Santa. I Copcam, l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, impulsa un nou curs gratuït. Amb el títol Consolidem-nos vol pretendre doncs, donar eines i recursos a les iniciatives que s'estan creant perquè es puguin consolidar i així doncs, seguir endavant. El que es fa és definir un procés de construcció d'un pla estratègic més adient per cada entitat que participi i en els seus projectes aquestes vies perquè es puguin facilitar així estratègies, processos i eines específiques perquè aquest projecte es pugui consolidar i així tenir una base ferma. El que es tracta d'aquest curs és enfortir les entitats per la gestió dels seus projectes, tot plegat amb els valors de l'economia social i solidària. També es tracta de donar aquestes eines, com dèiem. Això es farà el divendres 13 d'abril, de 6 a 2 quarts de 9 del vespre, i el dissabte 14 d'abril a les 9 del matí i fins a les 7 de la tarda amb una aturada en el migdia. Es fa a Redesa, en aquest espai de Reus, i és on es farà aquest curs, aquestes sessions formatives i també l'acompanyament individual per entitats i empreses doncs, que vulguin fer aquesta planificació estratègica, el pla de viabilitat, els objectius estratègics i pla d'acció, així com també eines i continguts relacionats amb la creativitat, la gestió interna i participació per la planificació estratègica. Es tracta d'un nou itinerari formatiu que avui els expliquem de Copcam, l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona. Es farà a la seu de Redesa a Reus. Abordades aquestes primeres notícies de la jornada, ara és moment d'endinsar-nos en el gènere negre, en aquests crims que abans els estàvem avançant, que han ocorregut a l'Espluga, crims literaris que ara tenen el seu espai en els aparadors de les botigues del municipi, i és que estem a les portes de la quarta edició del festival El Vi fa Sang. Una de les iniciatives d'aquest Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí, El Vi fa Sang, és que els establiments de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga decoren els seus aparadors amb motius de novel·les criminals que es presenten aquests dies a l'Espluga de Francolí. Cada establiment selecciona una de les novel·les, la llegeix i a partir d'aquí han desenvolupat aquesta temàtica amb la qual decoren els aparadors. Així, doncs, aquesta presentació de les botigues que aquests dies, des d'aquesta setmana podríem dir, alguns encara estan ultimant detalls i fins a diumenge es podran veure en els aparadors de les botigues de l'Espluga de Francolí. Elements que descriuen i parlen d'aquestes novel·les i tot plegat també amb armes del crim amagades d'aquesta història. Tot plegat gira al voltant d'una activitat que es fa en el marc d'aquest festival, adreçada d'una banda als escolars de les escoles de primària, també de secundària de l'Espluga de Francolí, la gincana infantil i juvenil que es celebra demà divendres a la tarda per aquests establiments, però també està obert a tot el públic en general, i en aquest cas, pel que fa al públic local que hi participi en aquesta iniciativa, pot recórrer, i de fet a la gincana també els expliquem que es desenvolupa de la mateixa forma. Es tracta de recórrer aquests establiments i buscar-hi l'arma amagada, l'arma del crim de cada novel·la, i en cada establiment doncs n'hi ha una. Per tant, el que s'ha de fer és omplir una fitxa que us donaran en aquests establiments i especificar quina és l'arma del crim. Per totes les persones participants es sortejarà un lot de productes de vins de la denominació d'origen Conca de Barberà pels qui facin correctament aquesta prova. Les escoles també hi participen, com dèiem, amb aquesta forma de gincana, que això serà divendres en la tarda d'aquesta jornada prèvia d'inauguració del festival El Vi fa Sang. Aquest matí hem sortit dels estudis de l'Espluga FM Ràdio per visitar alguns d'aquests establiments que ja han decorat els seus aparadors amb aquests motius criminals. Els descobrim. Un dels comerços que ja llueix aquest aparador del Vi fa Sang amb una novel·la és Calçats al Parell. Estem amb la Nuri Cartanyà. Nuri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que hi podem veure exactament en el vostre aparador?
Doncs he posat una mica el que representa el llibre que m'he llegit, que passa en un poble de l'Empordà, un poble de muntanya, doncs he posat coses de muntanya. Parla molt de la ginesta, però clar, no, com que no hi ha ginesta, he posat argilaga, que és el que he trobat que s'assembla més en aquest temps. I bueno, quatre coses més, l'arma del crim i quatre coses que surten al llibre.
Quin és el títol exactament?
Ginesta per als morts, d'Agustí Veí.
Molt bé. Clar, aquesta iniciativa no és la primera vegada que la feu, les botigues del municipi. No sé com la valores, aquesta relació de les botigues que s'impliquin també en el festival.
Bueno, perquè la gent doncs roda pel poble, mira els aparadors, busca l'arma del crim, doncs sempre hi ha una mica més de moviment que del normal. I esperem que el cap de setmana n'hi hagi més.
Clar, no sé si us heu trobat els altres anys, per exemple, que els autors, que de fet venen al festival, també busquin el seu llibre en l'aparador, no sé si ho heu pogut veure.
Sí, a mi l'any passat em va venir l'autor del llibre i bueno, va ser curiós, bueno, sí, va ser bonic, sí.
Us porta molta feina, això?
No, no gaire, no gaire. No, fem senzillet.
Llavors, l'objectiu d'aquesta iniciativa és que la gent, d'una banda, els escolars amb la gincana d'aquest divendres i també qui ho vulgui, pugui venir a l'aparador i han de buscar un objecte en concret, no?
Han de buscar l'arma del crim, sí.
Està molt amagat?
No, es veu molt. Sí.
Molt bé. Doncs sí, sí.
Els hi posem fàcil.
Doncs Nuri Cartanyà, ja veurem a veure quanta gent ve a buscar aquesta arma amagada. És un dels establiments que té l'aparador tematitzat entre espardenyes i sabates, i podem veure també aquesta novel·la i les armes, alguns objectes d'aquesta novel·la. Moltes gràcies i molta sort també en aquesta iniciativa.
Gràcies a tu.
I ara estem a la Merceria Morató, també a la plaça de la Vila, i en parlem amb l'Encarna Sánchez. Encarna, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Aparador ja convertit en novel·la criminal del Vi fa sang. Què hi podem veure en el vostre cas?
Mira, en el nostre cas podem veure el llibre, que és molt interessant, us ho recomano, que és de la Susana Hernández, que es diu Males decisions. I bueno, jo he fet una mica el muntatge d'aquest aparador, doncs posant...
I què és exactament el que podem veure en el vostre cas?
En el nostre aparador podem veure, doncs, bueno, la trama, doncs, que com que va d'un segrest per culpa d'una herència mal repartida entre dos germans, doncs podem veure el tema de diners. Llavors, com que aquesta criatura, bueno, per desgràcia, la van matar i la van tindre que anar a enterrar en un bosc, he fet un muntatge d'una mica d'un bosc, amb molts arbres, i bueno, on van enterrar la criatura, llavors he posat el motiu que és per diners, i bueno, en fi, jo us recomano que llegiu, perquè el llibre és molt interessant, i a veure, no és només això, vull dir que hi ha molta trama en el llibre.
Quin és el títol del llibre?
El títol del llibre és Males decisions, de Susana Hernández. Susana Hernández, sí, això mateix.
Molt bé. En el vostre cas, el que veiem en l'aparador és que no hi ha cap producte propi de la botiga. Com ha estat això?
Bueno, perquè jo m'assembla que, com que també volem fomentar una mica, penso que és una festa més cultural de l'Espluga de Francolí, això de la novel·la negra aquí a l'Espluga, pues, jo m'assembla que li dono una mica de prioritat, com que només és un cap de setmana o 4 o 5 dies, pues, he trobat interessant fomentar una mica el protagonisme del llibre i de la novel·la negra en català. I és clar, llavors no he volgut posar cap més producte de la botiga, perquè en altres, si doneu un tomb per l'Espluga i pels carrers, podreu veure que tenim molts aparadors i productes molt interessant per vendre, a part d'aquest aparador.
Clar, què us sembla aquesta iniciativa? No és el primer any que us hi sumeu?
No, nosaltres potser ja fa 3 anys, me sembla que fa, o 4, ja, ara no me'n recordo. Sí, sí. No, jo la trobo interessant, perquè trobo que fa, doncs, que la gent, pues, faci una miqueta més de poble, pugui conèixer, pues, no ho sé, els petits comerços que encara hi som, que ens agradaria assistir molts anys més, i bueno, que tenim productes, doncs, macos per oferir, i que tenim unes botigues boniques. A veure, a part del supermercat, pues, també, no ho sé, penso que s'haurien de donar un tomb i tot és bonic. A veure, la veritat, hem de fer poble entre tots.
Molt bé, doncs Encarna Sánchez, de Merceria Morató, moltes gràcies, i qui vulgui ja ho sap, no?, a veure l'aparador també.
Això mateix, que vinguin a veure els aparadors, que són molt macos tots,
I ara coneixem un dels establiments que per primera vegada ho poses, el cas de l'Antònia Martínez. Antònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ja tens aquest aparador completament tematitzat amb la novel·la. Quina és exactament? Quin és el seu títol?
A Sant Freda, i és del Biel Cusó. I bueno, he fet una mica de representació, no sé si ho he fet bé aquest any, perquè és el primer any meu, però bueno, he fet una mica de... Hi ha 3 escenes i ho hem volgut plasmar així una mica, doncs, amb clips, que a nosaltres ens agraden molt els clips. No sé, la gent poder ho fer una mica més sèrio, no sé si ho he fet bé, és que no ho sé.
Clar, aquests Playmobils que volen representar, els veiem fins i tot alguns per terra caiguts. Això no és casualitat, eh?
No, perquè la primera escena hi ha un Playmobil que està tot lligat amb un gabinet que representa, doncs, que l'autor, bueno, l'autor del crim va anar, li va tallar el coll per agafar-li unes credencials per poder entrar a la segona escena, que representa que és una reunió per poder matar a tota aquesta gent, no? I la tercera escena, doncs, és que, bueno, que té un hostatge i hi ha una mica d'allò amb la policia i després a l'hostatge el maten i representa, doncs, que quan el maten es dona compte que és el seu germà. Mm. És una mica així, bueno, no sé, un resum una miqueta, no sé si és massa gran o massa petit, és el que hem volgut plasmar una mica.
Això, en tot cas, no és propi d'una botiga de roba. Com veieu aquesta iniciativa?
Oh, és divertida, això ens agrada a nosaltres, perquè amb l'aparador volem fer bastantes coses i això és una cosa, doncs, que vam dir, bueno, fem-ho d'aquesta manera, a veure com reacciona la gent. Així també la canalla també poder bé més a veure-ho, no? A veure, a ser coses de cri o de Playmobils. No és tan sèrio poder, no sé, si serà una forma nostra de fer-ho sempre així, no sé, ja veurem.
El que han de fer qui vingui a participar en la gincana i també en el... en el projecte de completar tot plegat és trobar l'arma del crim. No cal que ens la desvetllis, però és molt fàcil, difícil, l'heu amagat molt?
No, jo crec que és bastant... El que passa és que a la B3 tram és poder t'adallar una mica, però es veu, crec que es veu bastant. L'únic que poder la segona trama, a millor es pensen que els crims poder estan tirats i a millor no es pensen que estan morts, no sé, però jo crec que si se fixen una miqueta amb els gots i tot, veuran quina és l'arma del crim. A més que es veu que és més gran, és diferent.
Tot aquest context que ens has explicat de la història, si ve algú participant en la gincana o a veure l'aparador, els hi explicareu?
Sí, sí, els hi comento, perquè clar, a vegades veuen només lo del mig i llavors li dic, home, és que per arribar al mig s'ha de fer el primer pas, clar. És que no ho sabies més bé com enfocar-ho, no? Clar, és que i encara hi havia més coses, però dius, bueno, enfoquem així.
I en termes generals, la gent se sent sorpresa de veure els aparadors amb aquestes estampes o ja ho coneixen després de 4 anys de festival?
Això jo no t'ho puc dir perquè jo és el meu primer any. A mi la gent entra i em diu que és guai, que és divertit i clar, jo només sé per la meva experiència d'aquest any. Dels altres jo no ho sé. Jo perquè ho he vist i a mi m'agradaven com ho feien perquè trobava que la gent s'ho corre molt. Home, que tenen una iniciativa molt, molt xula. A mi m'agrada, clar.
Els altres anys com a espectadora, podríem dir, ara des de la botiga.
Des de la botiga, exactament. I des de la botiga, bueno, jo ho hem fet bueno, com ens ha semblat en altres, que podíem captar una mica la gent. És que és divertit que te vinguin a veure l'aparador. Jo no estic acostumada amb això i a mi m'agrada que me vinguin a veure l'aparador.
Doncs d'aquesta manera, Modis Antònia també s'ha sumat en la iniciativa del Festival El Bifassang amb aquest aparador carregat de clips de Playmobil. Antònia Martínez, gràcies i que tingueu sort, que la gent s'apropi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Descobríem així aquesta manera de publicitar i donar a conèixer el Festival El Bifassang i alhora també de vincular d'una banda les botigues i la mateixa població de l'Espluga de Francolí que doncs fent aquesta activitat de buscar l'arma amagada pot guanyar un lot de vins de la denominació d'origen Conca de Barberà. També les escoles del municipi fan aquesta gincana infantil i juvenil pels establiments de l'Espluga de Francolí. El Festival El Bifassang que comença aquest divendres amb la inauguració oficial al Museu de la Vida Rural a la tarda i les primeres propostes ja també al llarg del divendres. Dissabte és el dia gros, podríem dir, amb el gruix principal d'actes i diumenge la cloenda del festival. La jornada al matí, al migdia es fa la cloenda, el darrer dinar i el que fa a la tarda doncs serà la jornada per les propostes cinematogràfiques i doncs, de curtmetratges també criminals. Tot plegat al Festival El Bifassang. Podeu trobar més informació a esplugafmradio.cat i també al bifassang.cat. El que fem és avançar en aquest tram final del programa. Entrarem en l'anàlisi i també el balanç de la Setmana Santa pel que fa a ocupació i turisme a la Conca de Barberà. Va, som-hi per fer-ho. Deixem de banda aquesta melodia negra que hem buscat per tenir la notícia del Bifassang i passem ara a l'anàlisi i al balanç de la Setmana Santa. D'entrada ja els avancem que les conclusions i les opinions són positives pel que fa a l'ocupació d'aquesta Setmana Santa a la Conca de Barberà. Les xifres són bones i la valoració també de l'activitat del visitant també és interessant. Pel que fa, per exemple, el percentatge d'ocupació, TAC12 van saber aquesta setmana que en la Costa Daurada ha estat d'un 85% l'ocupació i pel que fa a les comarques d'interior ha estat fins al 90%. Per tant, nosaltres, en el que ens afecta la Conca de Barberà, l'ocupació ha estat gairebé de ple. Xifres pel que fa als museus municipals de l'Espluga de Francolí, similars a les del 2017, això sí, amb una concentració pel que fa al darrer cap de setmana de la Setmana Santa, des de divendres sant i fins a diumenge i gairebé dilluns de Pasqua. De tot plegat, n'ampliem més detalls. Som-hi! D'aquesta Setmana Santa també en parlem amb el president de l'Associació d'Hostaleria de la Conca de Barberà, Jaume Hernández. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia.
En termes generals, ha estat una bona Setmana Santa pel turisme a la comarca?
Sí, ha sigut molt bona Setmana Santa. Sí, sí. Ha vingut sent, els últims anys, tots es va mantenint una bona ocupació i aquest any, doncs, bueno, com que han tingut aquest temps tan fantàstic, doncs ha anat força bé.
Estem a dijous, no sé si heu tingut temps ja de fer una miqueta de balanç de l'ocupació d'aquests dies.
No hem tingut massa temps encara, però sí, per la gent que he anat parlant, doncs més o menys tothom ha omplert, eh? Vull dir, no, si no ve tots els dies, algun dia potser ha quedat suelto, perquè del diumenge al dilluns de vegades queda buit, però la majoria ha estat, jo diria, que ple del tot, eh? Perquè ens hem anat trucant d'una casa a l'altra, si algú li quedava algun lloc i tal, i tothom més o menys ho tenia ple.
Quin ha estat el comportament dels visitants aquests dies? Com visiten la nostra comarca?
Bueno, el que oferim a la nostra comarca i el que venen buscant, doncs, és monestirs. Això d'estar dintre d'una marca que és Ruta del Cister, doncs, no ens dona visibilitat. Montblanc, Mitjaval, evidentment, i després muntanyes de Prades. Llavors, durant aquests dies, la gent el que acostuma a fer és algun dia de monestirs, anar a fer alguna excursió si fa bon temps, alguna excursió d'aquestes que ja tenim itineraris marcats i podem donar bona informació. I després també bastant interès en cellers. O sigui, els cellers, doncs, com a marca, doncs, la D.O. Conca de Barberà, doncs, té força visibilitat i la gent, doncs, ve demanant-ho, sobretot això. Parelles que venen amb alguna criatura, doncs, miren de fer, doncs, activitats que els hi convinguin a tots, saps?
Quants dies s'hi està, més o menys, en aquesta campanya, sobretot de Setmana Santa? Estem parlant d'estades llargues?
L'estada... Molts allotjaments el que fan és ja mirar de tancar que sigui estada, doncs, des de divendres fins dilluns, aquestes tres nits, doncs mirar que siguin estades de tres nits. Llavors, doncs, la majoria de les estades, doncs, sí, han sigut de tres nits, i aquest any també, doncs, com que ha fet bon temps, doncs, també anterior, durant la setmana, doncs, també hem tingut des del cap de setmana anterior també força ocupació, eh? Gent, per exemple, doncs, mestres... Que poden, doncs, ja van acabar la seva activitat laboral, doncs, la setmana anterior, doncs, han aprofitat, doncs, per fer el primer tram de la Setmana Santa, que diem nosaltres, no?
Això, ara ho comentaves una miqueta, el tema dels mestres. Quin és el perfil general del turista que visita la Conca de Barberà?
Molt variat, però jo diria que és gent entre parelles, entre els 30 i els 50, i amb una criatura o amb dues. Hi ha ben força canalla, perquè com que hi han activitats, doncs, que són interessants per la canalla, doncs això d'anar a fer la volta a la muralla de Montblanc o anar a la cova de l'Espluga o algunes activitats d'aquestes així, doncs, i anar a caminar al sortir d'excursió, doncs és cert que venen, doncs, sobretot quan són èpoques d'aquestes, que són ja vacances escolars, doncs venen amb nanos i fan activitats d'aquestes així en família.
En el darrer semestre del 2017 es parlava que, i de fet les institucions i associacions ho consideraven així, que el context polític i social havia marcat les activitats culturals i també les propostes turístiques de final d'any. No sé si aquesta Setmana Santa també heu notat alguna diferència marcada pel context polític o ja ha estat en situació de normalitat?
Jo diria que ha estat en situació de total normalitat. Sí que hem observat tots és que hi ha molt turisme intern. Molt turisme català. Abans potser ens visitava més gent de fora i ara, doncs, la gent, o sigui, mateix del territori, doncs, mira, o sigui, perquè es parla, doncs, del seu territori, doncs potser molta gent està descobrint un territori que desconeixien i, en canvi, estaven a dos passes, no? I això sí que ho estem notant. Molta gent, bueno, el turisme que ens ve a nosaltres és bàsicament de Barcelona i voltants. La majoria, després, doncs, gent de Girona i fins i tot gent de Tarragona, doncs venen a descobrir coses que tenien aquí al costat i les tenien oblidades. I fins i tot algun comentari com de que, bueno, que potser no cal anar tan lluny i no cal passar l'Ebre per anar a fer turisme, no?
Aquesta vegada parlàvem ara del balanç de Setmana Santa, ens deies que és molt bo. Ho deixem aquí, gràcies a Jaume Hernández, president de l'Associació d'Hostaleria de la Conca de Barberà, per fer aquestes conclusions del que ha estat la campanya turística aquestes setmanes a la Conca de Barberà.
Molt bé, gràcies i fins sigui una altra.
I també volem fer valoració de la Setmana Santa pel que fa a l'Espluga de Francolí, per això parlem amb el Florenci Romeu, que és el gerent de l'INACMU, l'organisme dels museus públics de l'Espluga de Francolí, i per això amb ell volem fer valoració de com ha anat aquesta campanya aquests dies als museus de la vila. Florenci Romeu, molt bon dia.
Bon dia.
Ha estat una bona campanya aquesta?
Sí, és una de les millors campanyes de Setmana Santa i sobretot, diguem, els dies genuïnament de Setmana Santa, és a dir, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, han estat doncs molt intensos i relativament superiors a l'any passat.
Això ho teniu amb dades? Quins són els percentatges d'ocupació d'aquests dies?
Mireu, nosaltres ho calculem durant tota la Setmana Santa, és a dir, de dilluns a diumenge, i en termes de tota la Setmana Santa hem tingut uns nivells pràcticament iguals a l'any passat, tot i que la diferència és aquesta, és a dir, els dies laborables enguany han estat inferiors i han estat més alts aquest que dèiem divendres, dissabte, diumenge i dilluns, els festius. Estem parlant que les coves han passat més de 2.000 persones, una xifra, diguem, com el 2017. En el cas de la Fassina Balanyà, l'increment ha estat important, perquè hi ha hagut un increment del 38%, hem fet 226 persones en total, i en el cas de la Ruta Templera, tot i que hi ha una disminució del 20%, l'any passat hi va haver, diguem, un grup molt nombrós de 90 persones que ens distorsiona l'estadística, però pel que fa a particulars, diguem, hi ha hagut 50 persones més. Enguany, en el cas aquest de la Templera, hem incorporat la visita a la nit, que només, diguem, va tenir l'èxit el primer dia, el segon, el dissabte, era un dia molt ventós i ja no es va poder fer la sortida a la nit. I durant els altres dies, la possibilitat de tenir ja disponibles doncs, un total de 30 ulleres amb 30 mòbils ens ha permès duplicar cada una de les sortides previstes, és a dir, la de les 12 del migdia i de les 5 de la tarda, que ara estàvem limitats a 20, hem pogut fer visites superiors.
Les dades, per tant, en general són semblants a les del 2017. El que sí que comentaves és aquests dies intensos, sobretot en el darrer cap de setmana. A què creieu que es deu aquest comportament del visitant d'enguany?
Home, diguem, nosaltres pensem que segurament no hi haurà hagut tanta sortida a l'exterior. Pel que hem anat veient, la gent deu haver consumit turisme del propi territori o del territori més immediat i s'ha concentrat doncs, en aquests dies més festius. El motiu, suposo, és que hi ha hagut una part que no ha marxat a l'exterior i que ha consumit territori d'aquí, i això ha fet que s'intensifiquessin aquests dies.
No sé si us consta una miqueta el comportament, què és el que hi fa el visitant quan ve a la Conca de Barberà, en particular a l'Espluga, si té una sèrie de rutes, hi ha una miqueta consolidades que es repeteixen, podríem dir de forma genèrica, entre els visitants.
A veure, cada vegada més el visitant ve al territori ja amb un coneixement previ molt important, per tant amb una idea prefixada de fer un circuit, i el que es desprèn també d'aquestes dades és que veiem que si encara que hi hagin hagut en global, diguem, més o menys els mateixos visitants, aquests han fet més consum, és a dir, d'aquí l'increment, per exemple, a la Fassina, o l'increment que no hem esmentat al Museu de la Vida Rural d'un 22%, és a dir, amb els mateixos visitants hem aconseguit que consumissin més. Aquest és un dels objectius, doncs, a perseguir, no? Que després de l'avinguda facin l'estada més llarga i, per tant, diguem, facin més activitats.
Pel que fa a l'estada, estem parlant de pernoctacions de més d'un dia, venen només a passar una jornada. Quin és el perfil del visitant?
A veure, en aquest cas de la Setmana Santa, diguem, hi ha molta més pernoctació que no pas un cap de setmana normal, que normalment és el visitant d'un sol dia. És a dir, aquí constatem, per aquesta múltiple activitat, diguem que la gent ha pernoctat. No tenim encara les dades dels allotjaments, però l'ocupació, diguem, ha hagut de ser molt alta perquè es veia presència constant. I un nivell també bastant indicatiu era la constant afluència d'una mitjana de 12-15 autocaravanes en el parc fluvial, que també és un dels llocs que ens permet, doncs, això, l'estada d'una població de persones aquí al municipi.
Clar, des de la instal·lació d'aquesta zona per les autocaravanes heu notat un canvi en els museus, en el visitant que ve, un nou perfil de turista?
Bueno, existeix, és a dir, hem notat aquest canvi de l'autocaravanista per l'estadística, no és prou significatiu, perquè amb un volum, doncs, de 2.000 persones, diguem, pensem que estessin allotjades, doncs, 50 o 60, diguem, no fa decantar cap balança, però són fets que tots ajuden a sumar. És a dir, aquestes 50 persones, algunes que comenten, doncs, arribàvem aquí per fer nit i el veuen aquí, carai, el anar a comprar, i això ens ha dit, cony, aquí hi ha una oferta important, quedeu-se, i també hem allargat aquesta estada. Per tant, allò que en principi era un servei per una gent de pas, diguem, l'oferta que hi ha a l'Espluga, diguem, fa que aquesta gent, doncs, no sigui de pas, sinó que hi faci, diguem, una aturada més llarga.
Clar, ara tornarem en el que és la Setmana Santa pròpiament dita, però pel que fa una miqueta aquest comportament del turista i l'atractiu del propi municipi, des de tant el patronat de turisme com des de l'INCAMU, que abans dèiem, amb la gestió dels museus municipals, creieu que l'Espluga és... Quants dies podem visitar? Quantes hores necessitem per visitar els atractius o els punts d'interès de l'Espluga?
Bé, nosaltres hem forçat l'oferta perquè amb un dia sol no n'hi hagi prou. És a dir, que no només hi hagi d'haver l'àpat entremig, sinó que obligui, diguem, a fer una nit o l'alternativa, que és tornar a venir a l'Espluga. Una dada també important és que en el cas de l'estadística que rebem a les coves, diguem, hi ha al voltant d'un 15% de la gent que torna, és a dir, que són repetidors. I això ho fem a través d'aquesta extensa oferta, però ho fem a través també d'un servei al màxim de curós possible, perquè aquesta persona, diguem, supera les expectatives de la seva visita i al mateix temps ens faci de comercial i ens recomani. Per tant, diguem, és això, és aconseguir aquesta estada superior a les 24 hores, que hi facin pernoctació. De fet, és relativament senzill, perquè som la zona d'interior de la província de Tarragona amb una major capacitat de llits, entre l'Espluga i el nucli de les Masies. Per tant, això és possible de fer, i després aquesta oferta que sigui agradable perquè torni a repetir l'experiència.
Retornant ja en els dies de Setmana Santa, quina ha estat l'activitat en l'oficina de turisme? Han estat uns dies intensos també?
L'oficina de turisme, diguem, penseu que no només és l'oficina de turisme, sinó que fem de recepció del Museu de la Fassina, i per tant el nivell ha estat, tot i que ha estat inferior al de l'any passat, és a dir, no s'han fet les mateixes consultes o les mateixes visites, precisament pel motiu aquest, perquè molta de la gent, diguem, ja té una preconcepció abans de venir del que vol fer, i també s'ha de dir, diguem, que en la recepció de les coves, a part de la venda d'entrades, s'ofereix també aquesta informació complementària de la resta de museus o d'informació turística del municipi, i per tant es complementa amb l'oficina de turisme.
Deixem de banda el que és valoració, i per tancar, ens explicaves fa uns minuts aquest plantejament de que l'estada a l'Espluga sigui de més de 24 hores. No sé si, més enllà d'això, quina és la línia a seguir, o si esteu en aquest camí, quines tendències hauria de seguir el turisme en el municipi?
Bueno, és a dir, en primer lloc tenir aquesta oferta, que en el cas de visita cultural o visita de museus o visita turística en general existeix, i el que sí que ens, diguem, que ha minvat la presència, doncs, de la gent aquí a l'Espluga, doncs, ha estat, doncs, el tancament del restaurant El Senglar, diguem, ha notat aquesta presència, sobretot en el col·lectiu de grups, el tancament del Simó de Palau, és a dir, aquesta manca d'oferta en restauració fa que diguem, hi hagi un col·lectiu important de grups, però també de famílies, diguem, que hagin de marxar a l'Espluga per fer, diguem, bueno, això, per fer el dinar o per fer el sopar, no? Per tant, diguem, una de les coses fora recuperar aquesta capacitat de restauració, de places de restauració, per consolidar que aquest turisme, diguem, es quedés aquí a l'Espluga. I l'oferta de l'allotjament, com deia abans, bueno, jo la trobo ja que és adequada i que pot garantir, diguem, aquesta estada superior a les 24 hores. Ara, diguem, tenim que aquest turisme de dia se'ns en va a l'hora de dinar.
Avui aprofitàvem aquesta valoració de Setmana Santa també per fer aquesta breu anàlisi en el turisme a l'Espluga de Francolí. Florenci Romeu, no sé si ens deixem alguna cosa a destacar.
Bueno, dic que encara que, diguem, la Setmana Santa hagi estat un moment àlgid, penseu que en aquests moments amb el sector turístic estem en plena temporada alta, produïda al febrer i al març amb els calçots. Portem un increment de gent respecte a l'any passat, també gràcies als caps de setmanes normals, i que això, diguem, doncs es veurà consolidat i jo espero que incrementat amb les previsions que tenim durant els mesos d'abril i maig.
Doncs ho comprovarem més endavant. Moltes gràcies i endavant amb la feina.
A altres, gràcies.
I amb aquest balanç acabem la Conca al dia d'aquest dijous 5 d'abril i tornem demà a la mateixa hora d'11 a 12 aquí a l'Espluga FM Ràdio. Fins aviat.